Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els quatre consellers cessats que l'acompanyen a Bèlgica, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig, declaren avui davant del jutge belga que ha de decidir sobre l'ordre europea de detenció i lliurament. El jutge del Tribunal de Primera Instància de Brussel·les els ha citat a declarar a les dues d'aquest migdia. L'extradició es podria decidir avui o els propers dies, però les defenses podrien presentar-hi recurs i ajornar-les unes setmanes. Puigdemont i els quatre consellers es van entregar a la justícia belga el dia 5 de novembre, un cop la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, va enviar l'ordre europea de detenció. El jutge d'instrucció els va deixar en llibertat aquell mateix dia amb l'obligació de presentar una adreça fixa de residència a Bèlgica i de presentar-se cada vegada que la justícia belga els ho reclamés. Un dels advocats de Carles Puigdemont, que són a Brussel·les, Jaume Alonso Cuevillas, s'ha reunit amb els seus clients per preparar la vista d'aquest divendres. L'advocat ha escrit que té plena confiança en la justícia belga al seu compte de Twitter. Afegirem que el president espanyol, Mariano Rajoy, i el primer ministre belga, Charles Michel, s'han reunit aquest divendres al matí durant 20 minuts a Göteborg en una trobada bilateral durant la cimera de líders europeus que se celebra a Suècia. La reunió s'ha produït hores abans de la compareixença del president Carles Puigdemont i els consellers, com dèiem, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig davant del jutge belga. Amb tot, segons fonts diplomàtiques espanyoles, els dos mandataris han parlat de les candidatures per acollir l'Agència Europea del Medicament i l'Autoritat Bancària Europea, que s'han de decidir dilluns sobre l'Europol i el futur d'Europa. Les declaracions de Sant Cugat del Vallès a l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, les delegacions, han engrossit la massa social des de l'1 de desembre. L'ANC d'aquesta localitat té ara 942 socis i Òmnium 1.853, el que suposa, des de l'inici del curs, un increment del 5,9% i del 22,6% respectivament. Des de Cugat.cat, Marc Castro, amplia'ns-ho.
Bon dia. El coordinador de l'Assemblea a Sant Cugat, Josep Lluís Illiberia, ha posat en valor la progressió, però ha lamentat que el fet que el web estigui bloquejat per la Guàrdia Civil hagi impedit que fos més significatiu.
El fet de tenir ara mateix la web local intervinguda per la Guàrdia Civil i a més també la de la Nacional en un domini diferent del que és l'habitual, això no ajuda a que tothom que es vulgui fer soci ho pogués fer.
Òmnium ha facilitat l'evolució per mesos de nous socis. Al setembre es van comptar 99 integrants i a l'octubre, que és el mes del referèndum i de l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, s'hi van incorporar 218 persones. Escoltem el president d'Òmnium a Sant Cugat, Lluís Bonet.
Aquesta gent volen fer les coses amb uns criteris pacífics sempre i sobretot molt respectuosos amb l'opinió de qualsevol persona.
D'altra banda, aquest diumenge se celebra a l'Escala la primera edició del Portablau Hivern. Es tracta d'una edició molt reduïda del Festival d'Estiu del municipi. La programació inclou visita guiada, també degustació d'anxoves i un concert als caps de corda de la Gira Orquestra. Ràdio L'Escala, Berta Maspoc, bon dia, què tal?
Durant tot el mes de novembre es programen una selecció d'activitats per descobrir l'àmplia oferta cultural, patrimonial i d'espectacles de les comarques gironines. L'Escala hi participa aquest diumenge amb una visita guiada a la Foli de la Sal, degustació d'anxoves i l'actuació dels caps de corda de la Gira Orquestra. El quartet interpretarà una de les obres emblemàtiques catalanes per a quartet de corda d'Eduard Toldrà, inspirada en els poemes de la Ginesta de Joan Maragall. Serà 1:15 del migdia en format d'orrevi. L'entrada costa 10 euros. Això aquest diumenge, però el següent, el dia 26 de novembre, des de l'Alfolí de la Sal també es participa el Som Cultura, amb una altra proposta, l'Alfolí en veu poètica. Serà una visita guiada a l'exposició permanent de la mà de poetes consolidats que recitaran textos relacionats amb la sal i l'edifici.
Premi, premi! Ja és aquí el rasca-rasca de l'Obet.
Rasca l'Obet i sigues guanyador de premis en metàl·lic per bescanviar en establiments associats de l'Escala.
Hi ha 6.000 euros en premis.
Obet, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya.
I guanyem tots!
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
012. La Generalitat al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al Parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012. La Generalitat, al teu costat.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
11 i 6 minuts, comencem aquest magazín de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Com estan? Espero que bé, espero doncs que a l'altra banda del fil telefònic fent-nos companyia aquest matí de divendres, ja dia 17 d'aquest mes de novembre. A punjar per el cap de setmana i a punjar per fer aquestes activitats o coses que es fan també durant el cap de setmana, sobretot per la gent que no treballa. Hi ha gent que el cap de setmana encara té dia laboral, això, les setmanes, depenent d'aquí, no segueixen el mateix ritme que la majoria, allò de treballar de dilluns a divendres i tenir dos dies de festa, doncs hi ha gent que el seu dia de festa pot ser un dia entre setmana, el dilluns o el dimarts, com si és, sobretot si és comerciant, perquè doncs, és un dia de descans setmanal, o també si treballa amb un tipus d'aquests de grans superfícies que doncs, també tenen el dia lliure, si es cobren durant tota la setmana, sempre hi ha aquell dia lliure entre setmana. Però bé, contents de tornar a estar un dia més fins al punt de les 12 en tota una sèrie de continguts. Anem avançar el que tindrem en aquesta primera hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Doncs bé, començarem parlant del temps. Sabrem com està la situació meteorològica, tant per avui com per tot el cap de setmana. Què ens espera? Si torna a la tramuntana, si ha de ploure, si ha de baixar més les temperatures, tot això ens explicarà en Sergi Corral des del seu blog. Com també parlarem de premsa, farem aquest resum que ens porten l'equip de Notícies en Xarxa Edició Matí, Elena Puigdueta, Taís Trujillo i Oriol Pujador. Aquesta secció sempre és dedicada a aquelles persones que encara no hagin anat a comprar el diari i vulguin saber què traten avui la premsa en general. A part d'això també tindrem els sants i els aniversaris. Ens felicitar tothom que sigui el seu sant, el seu aniversari, i també fer-ho ostensible demà dissabte i a diumenge. I parlar de notícies, una notícia que passava tal dia com avui, ara fa un any, i se'n feien ressò els informatius. I acabarem amb el refrany o la frase del dia. Tindrem aquesta secció que ens porta la Montse Hidalgo. Avui ens parla d'emocions, i avui és un dia molt de cine, perquè tenim tres seccions que ens parlen de cinema. La primera és aquesta Emocions, que la setmana passada ja es començava doncs, el visionat emocional de la pel·lícula Mar Adentro amb la psicòloga Maria Palacín, aquesta secció que ens porta la Montse Hidalgo, aquestes emocions. I com cada divendres engegarem el nostre rentaplats. Ja tenim els plats bruts per posar dintre el nostre rentaplats, la paraula, el número, el noi, l'anxova, que és la bona notícia, i la vaca tremolosa, que és la notícia no tan bona. I avui estrenem una secció. Estarem en una secció que li hem posat per títol Moments pel record, una secció de l'arxiu de Ràdio L'Escala, doncs, de felicitar des d'aquí en Paquito Torres, en Francesc Torres, la persona que ha fet possible recuperar coses que teníem aquí a la ràdio i doncs, posar-los algunes coses d'aquestes, passar-los en un format MP3 que es pugui emetre per ràdio, i tenim coses dels que ens agrada recuperar-los i tornar-los a escoltar. I començarem ara una sèrie de capítols d'unes entrevistes que en Jordi Piqué, ara fa 22 anys, va començar en el seu programa El Torna-la a tocar, Sam. com va començar el torn a tocar Sam, era una espècie de magazín, perquè hi cabien diverses seccions, històries sobre l'escala i altres coses, i entrevistes, i bé, era com un magazín que tenia diverses seccions, i com no, també la música. Al llarg del temps s'ha convertit en un programa musical. Doncs hem recuperat algunes d'aquestes entrevistes que varen formar part en aquest programa, aquests inicis del programa d'en Jordi Piqué ara fa 22 anys, i també, com no, tindrem altres coses, que tenim arxius que hem pogut anar descobrint i hem pogut anar recuperant, i amb una qualitat més o menys bona per poder ser emesa. Doncs avui, amb aquelles entrevistes que feia en Jordi Piqué, avui escoltarem la que li va fer Josep Maria Albertí, un dels que van formar part dels tres tenors, juntament amb en Xiquet i amb en Gamito, aquella tertúlies que durant moltes temporades van fer aquí a Ràdio L'Escala, que parla d'anècdotes escalenques. Doncs això serà una de les seccions que tindrem ja cada divendres. Primer aquestes entrevistes i després moltes més coses del nostre arxiu sonor de Ràdio L'Escala. I com no, si tenim temps, hi posarem la cançó del dia. Tot això acompanyat de música de la bona i, com cada divendres, música relacionada amb el món del cinema o alguna cosa més que ens vagi sortint. En principi, aquesta és la nostra proposta. Si els agrada, si volen ser, doncs moltes i moltes gràcies per fer-nos companyia. I si els sembla bé, doncs comencem i ho fem amb el temps. Bé, després d'actualitzar com fem res segons abans de donar a conèixer com està la situació meteorològicament parlant, primer doncs, amb l'apartat de temperatura, tenim ara una temperatura de 13 graus en 2 amb una humitat del 63%. I en quant a la previsió, avui divendres tindrem un cel serè gairebé tot el dia, amb algun núvol prim ara migdia, un ambient fred de matinada, això doncs, per descomptat, això ja en donem fe, doncs, tots els que sortim al carrer, sobretot aquestes primeres hores matinal, notes dels que sí, que em fa de fred. I també ens diu un xic de boirina al centre del dia, però el panorama serà agradable. El vent hem començat en calmes de matinada, que també els tindrem tot el matí amb un lleuger xaloc al migdia. Al final de la tarda i vespre entrarà una mica de mestral o tramuntaneta. En quant a l'estat de la mar, hem començat amb unes calmes de matinada i amb alguna estona de mar arrissada al llarg del matí. A la tarda i vespre dominarà la mar arrissada. Això per avui. Passem ja demà dissabte, 18 de novembre. El cel serà tot el dia sense gairebé ni un núvol. Panorama radiant agradable al centre del dia. Millorarà la visibilitat. I en quant al vent, bufarà un lleuger mestralet de matinada i matí, tombant a agregar el fluix de força 2-3 a migdia tarda. Al vespre de nit entrarà tramuntaneta. Pel que fa a l'estat de la mar, marejol tot el dia. I acabem ja en diumenge, 19 de novembre, amb un cel serè tota la jornada, amb un panorama molt assolellat i agradable, encara fresc de matinada, però menys que dies anteriors. El vent variable de matinada i matí, amb estones de mestralet i altres de calma o garbí fluix. A migdia i tarda, però, entrarà tramuntana força 3-4. I la mar marejal tot el dia amb tràgol de gregal d'un metre d'alçada a partir de migdia. Doncs bé, la paraula tramuntaneta, que la tenim de protagonista tots aquests dies, però la resta sembla que no hagi, per d'això sembla que no hi hagi d'haver-hi cap cosa grossa en quant a la temperatura. Això sí, la fred, que no ens la treu ja ningú. I la temperatura de l'aigua del mar, que bé, això va variant. Ara el tenim en 16 graus en 4. Bé, això és el que ha estat, el que ha donat de si el temps. Ens anem ara amb els diaris, la premsa, tot això que ens porten des de l'equip, des de la xarxa, de l'equip que fa possible el Notícies en Xarxa, edició matí, Oriol Pujadó, Taís Trujillo i Helena Puigduet. Aquest és el resum de premsa d'avui.
De la reacció acció en directe i del que és notícia, sens dubte, al llarg d'aquest divendres, el que situen també en portada les principals publicacions. Hem repassat ja les del territori, la premsa local i comarcal. Toca fer-ho ara, doncs, amb les principals capçaleres de la premsa generalista. I, justament, molta de l'atenció informativa l'acapara justament aquesta declaració davant la justícia belga del govern que és a l'exili. És el cas, per exemple, del diari La Vanguardia.
Sí, que obre portada amb el següent titular. La Mela garanteix a Bèlgica els drets de Puigdemont. Explica que la Fiscalia belga avisa que l'extradició de l'expresident requereix proves extra. La fotografia de portada és per l'obra Salvador Mundi, de Leonardo da Vinci. Un desconegut va pagar ahir 383 milions d'euros en una subhasta a Nova York. Mai fins ara s'havia pagat tant per un quadre.
Segona portada del matí, el punt avui, encara que també en clau política, l'obertura es decanta per les llistes electorals que avui s'han de tancar demà. Manera definitiva. El titular és Compromesos amb el Front Comú.
I a sota una fotografia dels quatre consellers exiliats a Brussel·les. Explica que tots ells avalen les tres llistes per deslegitimar el bloc del 155 i també valoren la concentració prevista pel proper 7 de desembre a la capital belga com el primer acte unitari de campanya. L'altra fotonotícia és el llaç lluminós fet amb centenars de persones anònimes concentrades a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar la llibertat dels presos polítics. El titular, un mes sense els Jordis.
També el diari Ara, tercera de les publicacions que repassem aquest matí, opta com a primer gran titular per les llistes electorals i destaca que Puigdemont ha fitxat Jordi Sánchez com a número 2.
I en un dels subtítols hi llegim encara més noms propis de les llistes. Ara, la d'Esquerra Republicana. Insisteix el rotatiu que, a més de Forcadell, els republicans presenten els seus consellers i noms com Núria Piques i Ruben Wagensberg. La fotografia de portada és pel famós Transatlàntic Hotel, que durant tot aquestes setmanes ha allotjat els cossos i forces de seguretat de l'Estat al port de Barcelona. El titular, molt explícit, el Piuet se'n va, però ells es queden.
I tanquem el repàs als diaris en portada del periòdico, obra portada també en clau política, en aquest cas, però, política espanyola, i en concret amb un cas, el cas Gürtel, un dels afers de corrupció que esquitxen el Partit Popular.
Sí, i diu que la caixa B del PP queda vista per sentència. Subratlla que els principals acusats admeten pagaments de comissions al partit a canvi d'obra pública. El periòdico dedica la fotografia de portada a la decisió de la Junta de Seguretat de Barcelona, que ha acordat col·locar barreres físiques en els indrets més concorreguts pels turistes de accions terroristes. A la imatge hi veiem un furgó policial a la Rambla Canaletes.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
I del resum de premsa anem ja a obrir aquest apartat de sants aniversaris i, de més, de notícies i del refrany del dia. Bé, i comencem amb el santoral. Avui, divendres, dia 17, Sant Isabel d'Hongria, Sant Gregori Taumaturg, Sant Alfeu i Sant Saqueu, també Sant Iscle i Santa Victòria. Això per avui. Per dissabte, demà dissabte, ens diu el calendari que és la dedicació de la catedral de Barcelona i de les basíliques de Sant Pere i Sant Pau a Roma, Sant Aureli i Sant Ot Oudó, i també Sant Romà. I pel que fa a diumenge, dia 19, Sant Faust, Sant Crispí i Sant Abdies. Alguns noms ja difícils de trobar. Bé, felicitats a tots els que celebrin el seu sant, com a tots els que celebrin el seu aniversari. I comencem amb aniversaris d'avui. L'actor Danny DeVito, que en fa 73, el director de cinema Martin Scorsese, que en fa 75, i l'actriu Sophie Marceau, que en fa 51. Per demà dissabte, un altre actor, el Owen Wilson, que en fa 49, la Linda Evans, la recordem de Dinastia, que en fa 75, i una de les que va ser la musa de Salvador Dalí, com és l'Amanda Lear, que en fa 71 anys ja. Continuem amb actrius, aquesta vegada, per diumenge, la Meg Ryan, 66 anys, en Jodie Foster, que en fa 55, i Lauren Black, no, perdó, la Meg Ryan, 56 anys, posant 10 més. La Meg Ryan, 56 anys, la Jodie Foster, un menys, 55, i en el que va ser jugador del Barça, entrenador del PSG, i també va dirigir la selecció francesa, en Lauren Blanc, que en fa 52. Bé, i en quant a notícies, la notícia que es parlava ara fa un any als informatius és que es deia que el proper 2 de desembre obria les portes a l'Esbotzar del nou espai jove que es va instal·lar a l'Avinguda Girona a l'edifici de Can Parals, que s'ha de convertir, o s'havia de convertir, en un dels punts de referència per als joves escalencs. Doncs aviat, i ja em penso que hi ha activitats programades per aquest aniversari de l'espai jove l'Esbotzada, que tocarà ja fer el celebrar, més ben dit, el seu primer aniversari. I acabem amb el refrany que diu: el que no va per mar no sap a Déu pregar. El que no va per la mar no sap a Déu pregar. Per la mar, no per la mà, per la mar del mar. Posem-hi la R final. Bé, i és aquell moment que anem ja a maridar tot el que hem dit amb música de la banda sonora, una de les cançons, sobretot com es canta, que és preciosa, aquesta de la pel·lícula La vida és bella, però avui l'escoltarem en versió instrumental. Aquesta és la banda sonora, la cançó que s'ha fet més popular d'aquesta pel·lícula La vida és bella, que l'hem escoltat en versió instrumental. Bé, i és aquell moment que ens anem amb les emocions que ens porta la Montse Hidalgo, la doctora en psicologia Maria Palacín, directora del màster d'autolideratge i conducció de grup, analitza les relacions de família i amics davant una malaltia invalidant i la voluntat de morir, el visionat emocional de la pel·lícula Mar Adentro, una pel·lícula d'Alejandro Amenábar de l'any 2004, que permet trobar exemples i referències a l'entorn de la família. Avui, segon capítol, la setmana passada també es parlava sobre aquesta pel·lícula de Mar Adentro i avui una altra vegada amb més coses que descobrim amb la psicòloga Maria Palacín. Emocions, una secció que ens porta des de la xarxa la Montse Hidalgo.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
Moltes vegades la vida reclama de la família i dels amics una implicació directa i efectiva. Com hem d'actuar? Sabem acceptar les decisions dels nostres éssers estimats? Avui continuem el visionat emocional de la pel·lícula Mare Dentro, d'Alejandro Amenábar, basada en la història real de Ramon Sampedro, un gallec que va demanar justícia perquè li ajudessin a morir dignament. Maria Palacín, directora del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups de la Universitat de Barcelona, gràcies per ser amb nosaltres una setmana més.
Moltes gràcies a tu, Montse.
La lluita de Ramon Sampedro per una mort digna, perquè li ajudessin a morir sense cometre un delicte, no és entesa de la mateixa manera per la seva família i els seus amics. Una dona, la Rosa, s'implica en la seva vida per ajudar-lo.
Te vi en la tele el otro día.
Pues ya nos vamos acercando.
¿A qué?
A la razón por la que viniste.
Oí lo que decías. Y después me fijé en tus ojos, que son preciosos.
Gracias.
Y pensé, unos ojos tan llenos de vida. ¿Cómo va a querer morir alguien con esos ojos? Mira, todos tenemos problemas a veces. Y no hay que huir de ellos, ¿sabes?
No, yo no huyo de mis problemas. Al contrario.
Sí, sí que huyes. Por eso quería venir.
¿Para?
Pues, para darte ganas de vivir. Para decirte que la vida...
¿Que la vida qué?
Que vale la pena, ¿no?
Vamos a ver. Tú viniste aquí a verme o a convencerme.
No, yo vine porque quiero ser tu amiga, Ramón.
Pues si quieres ser mi amiga, Rosa, empieza a optar.
¿Cómo puedes ser tan cerrado?
Y no me juzgues. No me juzgues, Rosa. No me juzgues. No, en mi propia casa. ¿O quieres que te juzgue yo a ti? ¿Eh? ¿Quieres que te juzgue yo a ti? ¿Por qué no hablamos de... ¿Por qué no hablamos de la verdadera razón por la que estás aquí? ¿Por qué no hablamos de que claramente sabe que eres una mujer frustrada, que te levantaste este sábado con ganas de encontrarle un sentido a tu propia vida? ¿Eh?
El que reclama, sobretot, és que no el jutgin.
Una qüestió diferent és donar la teva sensació, la teva opinió, en respecte a d'algú, de com veus el tema, de com vius aquella situació, però que fàcil és la barrera de passar a jutjar l'altre. I aquesta escena és molt bonica al final, no? D'aquesta escena, quan ell està enfadat, no? Li diu, no vinguis aquí a jutjar-me, menys a la meva casa, no? Quan ella tracta de convèncer-lo, però ell té la seva opinió, té la seva manera de sentir, de viure la seva situació. Però és que és tan difícil per les persones poder sentir i respectar la percepció de l'altre respecte de la seva vivència i recíprocament, que això és el que fa tan difícil la comunicació, no? Evitar entrar als judicis i quedar-nos només en compartir o expressar una opinió, una percepció, només.
Les dones que envolten aquest tetraplègic en són un argument recurrent a la pel·lícula.
Era mi novia.
Tu novia. ¿Y qué fue de ella?
Pues nada, estuvo una temporada pasándose por el hospital y un día soltó no sé qué tontería de que nos casáramos. Le dije, bueno, mira, vete de aquí y rehaz tu vida como puedas y olvídame.
¿Pero tú la querías?
Esa no era la cuestión. La cuestión era si yo estaba dispuesto a amar en ese estado.
¿Me estás diciendo que te niegas a amar por...?
Porque no puedo amar. Justamente.
O sea, que lo que le tengo que decir a los jueces es que, para ti, los tetrapléjicos no tienen derecho a enamorarse, ¿no?
¿Pero quién está? ¿Pero quién está hablando aquí de los tetrapléjicos? Yo estoy hablando de mí, de Ramón San Pedro.
Quantes vegades no haurem assistit en escenes semblants a aquesta, no? Ell li diu a la seva nòvia de llavors, oblida'm.
Sí. Ell no vol ser compadit per la seva nòvia i per evitar-ho, doncs, l'envia fora. Però és que ell, a més, parla d'ell. No està parlant del grup o del col·lectiu de tetraplègics. Parla del que ell vol o el que ell no vol. És un acte de generositat i un acte d'afecte estimar algú i donar-li l'ordre, perquè li dona l'ordre, no li dona l'opció de que se'n vagi, de que visqui la seva vida. Perquè ell no vol tenir una persona al voltant, a prop d'ell, que es casi amb ell per la compassió que pugui tenir, o per el deure, o per l'obligació, per haver compartit aquell moment de la seva vida i, per tant, tenir l'obligació de seguir estant amb ell. I s'ha de ser generós la persona que rebutja això i diu, viu la teva vida, i també ha de ser molt sincer la persona que diu, vull viure la meva vida, gràcies.
En un moment de la història, l'advocada, la Júlia, li pregunta quina és l'opinió a la mestressa de la casa.
Manola, sí. ¿Tú qué piensas de todo esto, sinceramente?
¿Lo que pienso? ¿De qué?
De que tu cuñado quiere morirse.
Y es lo que él quiere.
Ya, pero tú. ¿Tú qué querrías? ¿Qué preferirías?
Es que lo que yo prefiera no importa. Ramón quiere morirse. Para mí está todo muy claro.
És una síntesi de la realitat, és una conclusió a la que arriba.
És superconcreta i molt pragmàtica. A més, molt en línia de les persones que cuiden, no? Representa en la pel·lícula el que seria la cuidadora principal, el síndrome d'un cuidador. Ella, ningú li demana res, ella està sotmesa a la cura del seu cunyat des de que era ben jove, des de que tenia aquests 19 o 20 anys, i ningú li ha demanat mai. Es dedica a cuidar, a netejar-lo, a donar-li el menjar, i és molt pragmàtica. El seu desig és morir i ella accepta el seu desig. No es planteja res més. Punto.
Doncs el marit de la cuidadora, el germà del protagonista, del Ramón San Pedro, no té aquesta opinió.
¿Qué dices? ¿Qué vas?
¿Puedo dejar que eso pase?
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a traer a cama más de lo que ya estoy? ¿Eh? ¿O me vas a atiborrar las omníferas como hacían en el hospital? Nadie va a impedir que salga de aquí, ¿eh?
¡Ay, no!
Y menos tú.
¡Ay, no!
Y menos tú.
¡Eso ya veremos! ¡Oye, que no pinto nada en esta casa! ¡Soy tu hermano mayor! ¡Soy cabeza de familia!
¿Tú piensas que eso significa ser algo para mí? ¿Eh? A mi edad. Para mí lo que cuenta es lo que las personas tienen en la cabeza, hombre. Y tú no tienes más que ser rin. Pero yo no voy a seguir siendo esclavo de tu ignorancia, ¿eh? Y de tu conciencia de monaguillo.
¿Eu qué? ¡Eu no soy un esclavo también! ¿O cómo crees que me sentí cuando tuve que dejar de ir al mar? Para venir aquí a vivir esta horta de verdad. ¿Eh? Para estar contigo. Para estar solo contigo. ¡Eu! A mi mujer, al meu fillo. Todos esclavos teus.
Una sentència molt dura. La reacció del germà quan el protagonista Ramón San Pedro decideix marxar de la casa per continuar els seus plans d'eutanàsia activa.
En aquest moment de ràbia i de còlera del germà li surt, i li surt la seva realitat, i li surt la seva vivència verídica del que realment sent. Sent que la seva vida no ha estat elegida per ell i ha tingut que ocupar-se del seu germà perquè era el que li tocava. És una obligació. Aquesta situació la poden viure moltes persones que han de cuidar a les seves parelles, als seus germans, als seus fills fins i tot. I es diu ambivalència afectiva, és a dir, quan un té per un costat l'obligació moral d'ocupar-se de, i per un altre la ràbia, haver-ho de fer, i com això trenca la teva pròpia vida i deixes de ser la persona que lidera la teva pròpia vida. Però clar, això produeix un sentiment de culpa per un costat i a la vegada de resignació de tenir que fer-ho. O sigui, el germà no està disposat a sotmetre's, però ell ho ha tingut que fer, i és quan li surt aquesta ràbia i aquest còlera, no?
Un personatge que parla poc, que té un impacte visual, perquè la gestualitat en aquesta pel·lícula també és important, que no podem transmetre a través de la ràdio, però sí que ens quedarem amb una frase que resumeix el que pensa el pare d'aquest fill, que està decidit a tirar endavant amb l'eutanàsia activa.
Solo hay una cosa peor, que se te muera un hijo que quiera morirse.
Un missatge clar i contundent. La és tristesa dur. Del pare que s'arrossega al llarg de tota la pel·lícula i que hi ha moments en els que voldria parlar i calla i en aquest cas resumeix molt directament el que sent.
Sí, és que la frase és fulminant i ho diu fantàsticament, no? Els pares que han perdut fills per suïcidi, aquesta vivència és la que tenen. És que aquests fills han volgut treure's la vida, han volgut sortir d'aquesta vida d'una manera voluntària. I això, per un pare, per una mare que li ha portat a la vida, és potser del pitjor que pot viure un pare i una mare. És molt dur admetre, acceptar aquesta decisió, encara que racionalment, cognitivament es pugui entendre, emocionalment, el vincle, és molt difícil d'acceptar i molt dur perquè ets tu qui els hi ha portat a la vida.
Maria Palacín, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a tu.
Compartim emocions a la xarxa amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
La Montse Hidalgo, que ens ha portat aquesta secció, aquestes emocions, amb la doctora en psicologia, Maria Palacín. Bé, i és aquell moment que obrim el rentaplats. I el rentaplats, hi tenim 5 plats que els posem en aquest aparell perquè els netegi i els deixi ben nets. I aquests plats són de notícies que han donat els informatius durant la setmana. I comencem per la paraula. La paraula és Mostra Chef. Avui divendres s'obren les inscripcions per apuntar-se a la segona edició d'aquest concurs, aquest Mostra Chef, que se celebrarà el dia 23 de desembre a la tarda. Aquest segon any el certamen canvia el funcionament i només es faran, hi haurà un màxim de 10 grups per categoria i cada grup ha de tenir 3 membres. Aquesta és la paraula, el número 1.400, perquè són els euros que va recollir el CERT amb la venda de castanyes a la platja, tot i trobar-se amb problemes que moltes sortien dolentes. Malgrat que aquesta xifra supera els diners recaptats el 2016, queda molt lluny del que s'aconseguia ingressar fa anys. I el noi, que casa la noia de la setmana, és l'Anabel de Cruz, que l'Ajuntament de l'Escala li va fer un reconeixement com a campiona d'Espanya de body fitness. De Cruz ja perfila el seu proper objectiu de ser campiona del món el proper any. Esperem que ho aconsegueixi. I l'anxova, el MIC, que vol obrir la competició de futbol al nord de la Costa Brava i ampliar les categories del MIC Futbol i el MIC Bàsquet. El MIC, doncs, que continuarà un any més a l'Escala, siguent seu d'una de les categories, la categoria ALB, d'aquest campionat tan prestigiós, aquest la Mediterranean International Cup, que aquest any els canvia les seus, seran Palamós i Figueres. Després d'uns quants anys d'haver fet servir el camp del Girona, però degut a que l'ascens del Girona a la màxima categoria del futbol fa que el camp no hi hagin dates o el camp no estigui per organitzar aquest tipus d'events. Però Figueres, conjuntament amb Palamós, que ja havia sigut la seu durant també uns quants anys, se li prendran el relleu. I a la vaca d'Hermolosa continuarem una setmana més amb aquests que donant aquesta vaca als que posen els nostres polítics a les presons fins que no els veiem fora. Molt bé, doncs aquests són els plats. Els repassem. En quant a la paraula, el Mostra Chef, aquest concurs de cuina que celebrarà la seva segona edició el dia 23 de desembre. El número 1.400, que són els euros que va recollir el CERT amb la venda de castanyes d'enguany, el noi que casa Anabel de Cruz per el reconeixement com a campiona d'Espanya de body fitness que li va fer a l'Ajuntament Escalenc, l'anxova al MIC, que obre aquesta competició aquí al nord de la Costa Brava, escollint a Figueres com una de les seus per fer-hi les finals, i la Catremolosa, els que posen els nostres polítics a la presó. Això, han configurat dos d'aquests plats que posem ja en el rentaplats. Esperem ja tenir els anets per la setmana vinent. Anem uns instants a la música i ja de seguida tornarem amb una altra de les seccions, aquella que estrenem, aquells moments pels records. De la pel·lícula Moulin Rouge, la Christina Aguilera va posar veu en aquesta cançó, a Lady Marmalade.
Getting love from the Jews for badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. With diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste.
You want a itchy, itchy, yeah, yeah.
Come on,
mocha chocolate.
What?
Rio Lady Mamula.
One more time, come on.
El tema principal, la cançó d'aquesta pel·lícula de Moulin Rouge amb Christina Aguilera. 11:43 minuts.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I amb aquesta sintonia ens portarà al record, a recordar aquells espais, aquells àudios, aquells programes que un bon dia varen formar part d'aquesta casa de Ràdio L'Escala en els seus inicis, en els seus començaments, bé, doncs, part de la programació que va venir i també d'alguns que no fa pas gaire els hem fet. Hem titulat aquesta secció, aquest Moments pel record. I començarem amb aquestes entrevistes que Jordi Piqué va fer al començament del seu programa, ara fa 22 anys, el Torna a tocar Sam, que era més format magazín que passa programa musical com és amb l'actualitat. Va fer una sèrie d'entrevistes a personatges escalencs perquè li parlessin de coses variades. Escoltarem alguns que són vius i altres que ja fa temps que ens van deixar, però pel que ens expliquen creiem que és important tenir-los en el record important, saber com parlaven i com s'explicaven de coses que amb ells els agradava o que amb ells els interessava. Bé, aquesta vegada l'entrevista és amb un dels tenors que mantinc aquí a Ràdio L'Escala, aquella tertúlia que feia conjuntament amb en Xiquet i amb en Gamito, en Josep Maria Albertí, que en Jordi Piqué va voler entrevistar dintre el programa perquè parlés d'anècdotes escalenques. Cal dir que potser escoltarem coses que ja fa temps que van passar, o situacions com, per exemple, ella es presenta dient bona nit, perquè aquest programa es feia a la tarda vespre. Doncs bé, escoltem la primera d'aquestes entrevistes que tenim en aquest espai, en Moments pel Record, amb Josep Maria Albertí.
En Josep Maria Albertí, que ens explicarà anècdotes d'aquell temps. Bona nit.
Bona nit,
Josep. Igual. Primerament, abans de començar, diré que ahir vaig trobar en el Xillo i em va dir, diu, ja sé que ve en l'Albertí en el teu programa. Diu, apreta-li que t'expliqui coses. Per tant, començarem perquè m'expliquis un parell d'anècdotes d'en Xillo i em sembla que tens del seu pare, que ell potser no se'n van recordar i no ens els va explicar. Què li va passar a en Xillo a Barcelona?
Bueno, jo, a mi, Piqué, abans de tot, voldria dir que anècdotes n'hi ha moltes, però el que passa és que són moltes que s'hauria de conèixer la persona, conèixer la persona que és.
Sí, perquè vols dir que si no es coneix,
exacte,
a vegades, allò no fa gràcia.
Exacte,
no?
Perquè un de més jove, que li parles d'en Pere o d'en Pau, i, bueno, en canvi, el vell, el gran,
sí, li farà més gràcia.
Que coneixem la persona, que l'hem conegut, fa molt gràcia.
Sí, clar, però bueno, te l'imagines. Però exacte. Si és més jove, el sol fet de conèixer la persona també fa gràcia.
Val. Doncs vinga, doncs anem per en Xillo.
Què li va passar?
Bueno, en Xillo, primer, el pare Xillo, bueno, l'avi Xillo, o diguem en Genís, perquè la gent ens entengui, perquè sí, aquest és en Xillo, hi ha molts Xillos, n'hi ha tres de Xillos ara, sí, i ara ve el quart, però no. O ja és aquí el quart, no. L'avi Genís. L'avi Genís, hi ha una altra que em fa molta gràcia, perquè bueno, només podia fer-ho l'avi Genís, perquè tenia aquell catxer escalenc de tramuntana i de sal i de fins que allò no hi es va perdent. I és que un dia amb el meu pare, quan que vivíem a dalt el Pedró, i baixàvem, crec que Canyet, baixàvem a baix al taller.
El taller que el tenia.
Dèiem la botiga, llavors.
Sí, el taller al carrer.
Al carrer de Los Caídos.
De Los Caídos, aquell temps, carrer del Port, ara.
Sí.
Exacte, ja me'n recordo. Sí.
Que llavors anàvem allà, no en el despatx, perquè anàvem a l'escritori, a fer factures. I, esclar, sempre, a aquella hora de nit, sempre a vegades passaven coses rares. I aquesta va passar que, com érem al cantó de Cal Barretó, abans d'arribar a on hi havia el bar d'en Serra, i a davant, a Can
el
30...
El bar d'en Serra, que és allà on és el Casablanca.
Casablanca, exacte, Casablanca, va en Serra, i l'anaven salvat. L'Adela, o portaven.
L'Adela
i en Serra, portaven el bar. Mm-hmm. Allà, hi havia asseguts a la part de Can Serra, hi havia, doncs, aquells clàssics patrons, el Vixillo, el Gòmit, en Joan Llop, hi havia el Patot, bueno, aquells que eren els patrons més clàssics, els que tenien el bacallà. Allà, reunits, i l'Avi Xillo allà al mig, amb les seves ulleres, i la faixa, i ensenyant mig cul, perquè ensenyava sempre mig cul, això ja tothom ho sap.
Que havien els pantalons, no?
Ah, exacte, no cal que ens imaginem.
No portava la faixa.
Però la faixa, sí. I enfront, en el Can 30, hi havia una taula amb uns 4 o 5 parelles forasters, allà tots reunits, hi havia un d'ells, gran, de mitja edat, que portava un barret, un sombrero, vaja.
Sombrero.
No, un barret d'aquesta palla, un sombrero, de senyor.
Sombrero de senyor, de vestir.
De senyor, allà. Hi havia amb el pare, al moment d'anar a travessar, al mig de la platja, veiem l'avi Xillo, que travessa, es posa les ulleres, la faixa, travessa el carrer, se'n va amb aquell home, se'l mira, li, diguem-ho així, no? Tal que li fot ventada en el barret, i fot tanto, salta del barret del cap, travessa la platja, 4 metres o 3 metres, però allà al mig, i bueno, va quedar un silenci, va quedar allà un moment, una pauta, què passa?
Tots aturats.
L'avi Xillo travessa, agafa el barret, molta parsimònia, l'espolsa, ben espolsat, pam, 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 va allà i diu aquell home, mireu, aquí aneu el barret. I ara us explicaré De què va això? Veieu aquells d'allà que riuen? Veieu que riuen? Fet una juguesca, i entenc que no tenia prous d'allò per venir a fer-ho saltar. Escolteu, i per d'allò, jo. Ara vaig allà a cobrar la juguesca.
La juguesca, sí.
I us demanaria que m'acceptéssiu, que jo us convidi, amb aquells d'aquells, us ho convidi amb això, perquè veieu com ha anat. Bueno, total, que allò que d'entrada semblava una tragèdia, havia de ser allò un drama, va resultar, aquells gens van fer-ho riguent, perquè l'avi Xillo tenia cara de conya, perquè l'home aquell era de Xillo.
No es podia pas agafar en sèrio.
Exacte. No, aquells patrons van sortir de Can Serra, se'n van anar a Can 30, van fer una rodona que poder anar allà en una donzena, i allà, no sé qui va pagar la festa, poc que des que allà es va muntar una xerrada molt simpàtica, riguent, i la gent no sabien com explicar i com podia anar la companyia, allò que, bueno, que va quedar amb una festa molt simpàtica. Aquesta sí, anècdota sí. Que ha de dir que és exclusiva perquè la van veure el pare i jo, bueno, i aquests que hi ha, que en queden pocs d'aquests, ja em penso.
Sí, tant, els que m'has anomenat, ja ben pocs o cap.
Quasi, cap, sí. Aquest és el de l'avi Xillo.
No, l'avi Xillo, i aquesta del tramvia de Barcelona, es pot explicar o no?
aquest jo m'imagino...
No penso que sí, perquè ja dic, el Xillo m'ha dit, diu, apreta'l i que t'ho expliqui.
Sí, és que el Xillo m'ho va dir, dic, home, dic, escolta, que hi ha l'Armínia. Dic, ja ho vol, l'Armínia. Dic, escolta, dic, no em fotis liu, eh?
No,
Doncs resulta que quan es va casar en Xillo, que en té moltes, moltes, no es poden esperar totes, moltes en té, però aquesta em va fer gràcia. Arriben a Barcelona, em sembla que era allà a Preix de Colón, i para el tramvia, i això allò puja, i l'Armínia es queda baix, i amb la simpatia que té l'Armínia, que és un tros de pa,
sí, sí,
de bondat, ella, i simpàtica, anar dient la gent, pugeu, pugeu, sí, sí, pugeu, pugeu.
Deixar pujar la gent.
Deixar pujar, ella a terra, a baix, i anar pujant, pugeu, pugeu. Cony, com va ser el moment determinat, el tramvia arranca, en Xillo a dalt tramvia, i l'Armínia a baix, va sobre l'aire, en Xillo cridant, i vist que va anar a l'altra parada, a buscar-se. Bueno, i el riu que va triar vostres dos, aquest, sí, en Xillo, sí. Va dir que pots explicar, dic, l'Armínia, el tant no s'enfadi.
Si l'Armínia ens sent que no s'enfadi. Doncs.
Armínia, et demano perdó, i si és que hem de fotre un pello...
No, no, perquè poc és cap mal fet, tampoc.
No.
Només és el que dius tu.
De simpàtica. De és que en Xillo, perdó, en Piqué,
digues.
En Jordi, en Xillo té la gran virtut de que sempre que explica anècdotes, sempre són coses que passen en ell.
Sí.
I això és simpàtiquíssim. Exacte. Per mi és
el sentit de l'humor.
Exacte, però sempre hi passa mai amb un altre. O sigui, sempre la conya se la fa, ell li passa. I això té un valor que és el màxim. Exacte.
Parlem d'aquella anècdota que va passar al carrer Alfoli amb una carretilla.
Ah, bueno, aquesta també és de l'època del Xangai. Els que són de l'edat i més joves que jo recordar molt bé el Xangai.
Sí, exacte, aquell bar.
Aquell bar de carrer. Aquell no, també, botigues, sí. Amb el pare també, com vinguent d'anant doncs, al taller a fer les factures, al passat de les botigues, hi havia aquell transportista que es deia Mas... O...
La Viu de Bosch.
La Viu de Bosch, no? Sí,
que era allà al cantó del carrer Alfoli.
Exacte. Tenia una carretilla entre rodes i un mànec que en Josep, a Casa de Vall, o sigui, en Josep Campanoi, era el que repartia els paquets. Que molts se'n recorden.
Sí, sí.
Una mica més avall hi havia els barriles, més tard.
Sí.
Doncs allà, passàvem per allà, hi havia en Joan Torres, en Quimet
Ferrés,
i un altre, que jo no hauria de dir en Joan Torres que digués qui era, que un dia em van parlar i m'ho va dir, ja no me'n recordo, eren tres o quatre, i en Joan portava agafat com un nen petit als braços, portava aquell, que no sé com es diu de nom, però era el Pastoret.
Sí, el Pastoret.
El Pastoret.
No sé. Sí, sí.
No sé com es diu, d'apellido. Un noi que, bueno, encara és viu i encara...
Sí, encara...
Es va casar amb una nena de Pujades.
Ah, exacte. Va.
Portava aquest noi com si fos una actitud de braços, el agafa, el posa sobre aquella carretilla i hem de pensar que al carrer Alfoli, aquell moment, no hi havia... Només hi havia pedres.
No hi havia soltat,
unes pedres immenses. Era un empedrat d'aquell, però a lo bèstia. I enganxen a la carretilla, en Quimet i en Joan a davant, estirant aquella carretilla... Esclar, primer, tercer i quarta pedra, bueno, allò botava com, bueno, com una pilota. I el postet arrapat en les branes d'aquell
carro,
que no deixava anar, i van arribar a la platja. Quan van arribar a la platja, aquells 4 metres o 5 d'esplanada, semblava que allò es havia de parar, però què carai, allà apreten més fort, arribarà a la platja, que el barc sí. De Marc, el primer pal i el carretó s'aixeca un metro, i el segon pal i el carretó se desmanega, ja tens el carretó cap aquí, cap allà al Pastoret, bueno, en teoria t'havia de ser mort. I no, va passar res. No, com que sortien de Xangai.
Del Xangai.
Sortien de Xangai, no passa res. Molt de sorra, a les orelles i en el nas, i a l'aire, m'ho expulsat i no passa res. Sí, sí. I que va ser la baixada del carrer Foli, que en realitat d'un curs de cars, no?
Exacte. Sí. Seguim amb el Xangai. Una bicicleta.
Ah,
sí. Què va passar amb la bicicleta aquesta? Sí.
També... Però hi ha coi que tios molt pesat amb això de la nit. Però esclar, és que...
És que la nit és com passen a vegades coses divertides,
sí,
no?
És que aquella època anàvem a d'allò, anàvem a fer factures, perquè no, de dies havia de treballar, no és com ara, els ordinadors i aquestes coses modernes. En el Xangai, quan veníem amb el pare anant cap a dormir, que allà a la una, molts recordareu, de l'època del Xangai, que hi havia una finestra molt alta, amb unes reixes punxegudes, que donaven de cares a cal vaquer.
Sí, allà al carrer del mig.
Al carrer del mig, mm-hmm. Penso que ara no hi és aquesta finestra.
Penso no, home, penso que al posar botiga ho varen...
Donaven el menjador, que sempre a Xangai, allà on ell dinava, amb tota la seva parsimònia, dinava allà aquesta finestra.
En Martí, no?
En Martí. I vam trobar el carrer, a sud de la cera, renegant com un carreter, en castellà, un germà dels gallegos.
Ah, dels gallegos. Dels gallegos gallegos.
Gallegos gallegos, gallegos gallegos.
El pare d'en Vicente, d'en Xamán,
sí,
etc.
Sí, l'Agustín, ella diu Agustín.
Es diu Agustín, no?
L'Agustín. I el seu germà, que era un noi que tenia amb un peu, tenia dificultat ja de naixement, que anava sempre amb bicicleta,
sí.
Sempre anava, ja era clàssic la seva bicicleta, l'home desesperat, renegant, i què te passa? I diguen, mira, ho diré tal com diu perquè hi hagi, mira, esos jodidos que me han hecho, esos jodidos que me han hecho, i què t'ha passat? I... No passa que diem el cantó de Xangai i veiem aquella bicicleta enfilada a sobre de les punxes
de
la reixa, però dalt de tot. Allà, o anaves a buscar l'escala de la llum...
Sí, d'en Lluís Francesc.
D'en Lluís Francesc, o allà no se baixava. No? Diu, sí. I què fem ara aquí? Sense una escala, però on anava això? I, bueno, qui li va posar-li? No sé, jo suposo, jo quasi que diria sí. Aquest li van enfilar a dalt. Però com que jo no puc dir-ho, però vaja, quasi,
perquè sí, és el que feien entremaliades d'aquest
sí,
temps.
Sí, aquest podia dir que era el que li va posar la bici dalt del sostre.
Una d'en Carlos Sureda.
En Carlos també. En Carlos que era molt amic meu i molt ferm. En Carlos que era molt exigerat, el clan conegut, també de la llarga edat, i alguns també més joves, i més ell encara més. Era molt exagerat, a part d'un renex fabulós que deia, però molt simpàtic. Un home que jo crec que li falta un cabell a l'escala, perquè entre mentides...
Era popular, no?
Era popular, era molt popular. Era un home d'aquells que... Jo crec que ja no en queden d'aquests, ja no en queden. La televisió i el vídeo no els ha mort. Aquest home que tenia un terror en el mal, en els talls, les punxades, i un dia jo em vaig fer un tall a la mà... Em van donar el tètanos, una injecció, i com que sempre allà era a casa, al taller, allà a la fusteria, sempre per allà, em va dir que ell, abans que un dia l'haguessin de punxar amb una injecció, abans la mort, morís abans de punxar-se. I jo deia, bueno, Joan, ai, Carlos, si un dia t'han de punxar, escolta'm...
Ho has de fer-ho, no?
Has de fer-ho.
Sí, sí.
No abans la mort, 10 morts abans de que la punxin. Bueno. Total, que cap d'un dia se'n va a la pineda de cap aquí a la Casnova, se'n va escatir uns pins i amb una destral que, per cert, jo li havia a casa li havia molat
amb
la mola de peu.
Li va desfacilitar el tall.
I l'home li risca la destral, no sé com va ser, aquest que es va fer un classe de nafra o tall en el genoll. Bueno, horrorós. No sé com va arribar a l'escala, no sé per què, amb el que era caganer, no sé com va anar embolicat la cama, va passar tota tragèria. Va arribar a casa seu i el senyor Isern, bueno, li va agafar, li va curar, li va embolicar i li va haver de donar el tètanos.
Sí, sí.
Esclar, jo, com que molt amic d'ell, el feia l'accident...
El vaig anar a veure, no?
Vaig anar a veure, però abans vaig preguntar a la Magda... escolta,
si l'havien punxat.
I què? Jo, sí, ja, anava a l'injecció de tètanos. I jo l'anava a veure, ja assegut, amb aquella cama estirada, tota aquella tan apretosa, I dic, Carlos, mira, està greu, tal, tal. Dic, escolta'm, però saps què sé? Que et van empunxar. I tu vas dir, abans la mort. I ara què? I em diu, fill, vaig dir, Carlos, no siguis víctima de la paraula i que t'apunxin.
Exacte.
Eh? O sigui que sí, sí. L'home va tenir molt clar amb això.